10 i 13 minuts, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui divendres 3 de novembre, és la temporada...
27.
Que ho dius de veritat?
Sí.
27?
Sí, jo crec que la primera va ser el 97, 98, i ara fem la 23,
97, 94. 97, 98, sí, 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 doncs anem a anar cap aquí, cap aquí. Roman, què tal?
Bé, encara bé, seguim aquí.
Encara seguim aquí.
Ho dic pels dos.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16, li dèiem a en Roman, és que el tema que porta ell, els temes que tenim aquí, o que vostès llegeixen o veuen a través dels mitjans, són tan recurrents. Són tan recurrents respecte a qüestions que en Roman ens ha explicat manta vegades, reflexions que ha deixat en veu alta, i tornarem, perquè evidentment hi hem de tornar, perquè si no es llegeixen coses d'aquelles que criden molt l'atenció. Re, apunto quatre titulars. Les llars d'infants, pàgines de Societat de l'Avantguardia del 14 d'octubre. Les llars d'infants detecten retards en els nens per l'abús de les pantalles. El llenguatge apareix cada vegada més tard i hi ha problemes per menjar i relacionar-se. Pàgines de l'Avantguardia també del dissabte 29 d'octubre. Gran hermano en la guarderia. El servei de webcam s'extén entre les escoles infantils per alleugerir l'ansietat dels pares. L'ansietat dels pares. Psicòleg clínic José Ramón Urbieto, a les pàgines de l'Avantguardia del mateix diumenge. Hi ha adolescents que veuen passar la vida pel mòbil sense assabentar-se que estan a la vida. Hi ha adolescents que veuen passar la vida pel mòbil sense assabentar-se que estan a la pròpia vida. Estudi de la Diputació de Barcelona, publicat ahir. El 57% d'alumnes de quart d'ESO ha vist pornografia, la meitat d'aquests 57% d'alumnes de quart d'ESO, que això són 13 anys, 14 anys, diria...
Una mica més.
Una 15. Mica més, 15?
Sí.
La meitat d'aquests 57% ho ha fet, ha vist pornografia abans dels 12 anys. 4 de cada 10 adolescents arriba a aquests continguts a través d'amics. Titular de l'Ara del divendres 3 de novembre. El 20% de les víctimes de bullying s'han intentat suïcidar. El 20%. Aquesta setmana, en què també sabíem que des de l'inici del curs escolar hi ha denunciats, que no vol dir que existeixin només aquests casos, denunciats 6 casos d'assetjament o de bullying diaris a les escoles de Catalunya. Aleshores, no sé... faig aquest mig somriure perquè arriba un moment que no saps per on començar i no saps per on acabar. En Roman ens porta una de les peces troncals d'aquest trencaclosques amb el qual, i ha fet molt bé perquè així hem recordat d'on veníem i per on podem començar, sobre tots aquells nens i nenes que senten la necessitat de sentir-se escoltats i que no els escolta bàsicament ningú, encara que vinguin envoltats de mòbils i envoltats de mitjans i de canals per establir comunicació d'una manera o d'una altra. I, esclar, quan veus tot això, què penses?
Bueno, que hem de assumir, i que és difícil, que en la nostra naturalesa humana està aquesta cosa tan destructiva i tan de... apoderant-se de l'altre, d'imposant-se, que quan ve desfermada, no? Quan no ve lligada a la qüestió amorosa, a la qüestió més d'unió, si va més suelta, doncs és absolutament brutal.
I pot fer molta mal. I fa mal, vaja.
Sí, i fa mal, i diríem que el que tenim davant d'això és la força de la cultura, la força de la llei, la força de l'ideal que sostenim entre tots, l'horror que ens desperta, no, les conseqüències de les accions agressives, doncs això és el que ens ha de balancejar. Però tenir una aspiració a que en algun curs, si fem les coses molt bé,
sí,
que en el curs 2500-2501, clar, no, tots serem molt pacífics, no hi haurà bullying, no. Això forma, és part del que hem de reconèixer. No?
Que això forma part de la nostra societat.
De la, A veure, la societat...
De l'existència humana. De l'existència humana.
Forma part de la naturalesa.
D'acord.
La societat el que ve és a intentar apaivagar una mica això.
Reconduir.
Reconduir, exacte.
Perquè tot això, ho exagero, eh? I tu... Tot això és un problema d'educació?
No, per això et dic. L'educació ha de venir aquí a ajudar. A ajudar a portar ideals i elements de comunitat, no? Que ens permetin identificar-nos, promoure valors i això, mira, poso un exemple també per acabar d'arrodonir això que dius tu. Quan no sé quin alt càrrec militar israelí justifica la mort d'un terrorista de Hamas matant 140 persones, 70 d'ells nens, i ho justifica com una... Aquí és quan hem perdut tot. Aquí és quan estem... Diu, si això ho hem es pot argumentar com una qüestió, estem perduts. Estem perduts perquè el que tenim és el contrari. Justament això és el que no pot ser. Sí. El que no pot ser és que per un es faci, diríem, tota aquesta destructivitat, destrucció horrorosa.
Parlàvem de l'educació. Aquí hi ha, diguem-ne, molts assumptes, però començaria per el que tu ens plantejaves, que ens havia quedat del final de la temporada passada, perquè n'hi ha tants que, evidentment, els tractarem tots. Continua existint aquesta necessitat de ser escoltat?
Clar. Sí que la tenim, que és, diríem... Bueno, justament, per això, en el fons, som pacifistes, en realitat, perquè sabem que necessitem a l'altre per moltes coses, inclús les nacions. Les guerres no poden ser eternes perquè es necessiten les unes a les altres i les persones també.
D'acord, hi ha tantes persones al món que poden parlar com tantes que poden escoltar.
Sí.
I tots a la nostra vida quotidiana tenim persones al voltant que ens poden escoltar o que tenen la capacitat o pressuposem que poden tenir la capacitat d'escoltar.
Sí, a demostrar. A demostrar.
Vinga, primera consideració.
Està molt bé com ho has dit, que no hi ha tantes persones que poden parlar com les que poden escoltar. El que passa que de vegades semblen dos grups diferenciats.
Sí. Per això ho dic, perquè quan un diu que sent la necessitat de sentir-se escoltat, que algú l'escolti, ho diu bàsicament perquè, com acabes de comentar, no hi ha persones en disposició d'atendre...
D'acord, que és una determinada disposició, la d'escolta. Però perquè algú... Sobtadament el que més veiem és la necessitat de parlar. I vinga a parlar. I gent que parla i no diu bàsicament res. O parla de qualsevol cosa menys d'ell, de lo seu, de lo propi.
O sigui, context social,
clar,
una societat que parla més que escolta?
Sí, relata. Estem a la societat dels relats.
D'acord. Es parla més que s'escolta.
Sí.
Va.
Perquè t'escoltin també hi ha una condició, que és que parlis, no? I que diguis alguna cosa. No parla per parlar, sinó que toquis això que necessites, diríem, expressar o compartir o que vols això, un consell, una comprensió.
Com que pressuposem aquí un àmbit familiar... Bé, i segurament a totes les cases on molts pares i mares podran explicar o podran dir també o altre, escolta'm Roman, prou que ho intentem nosaltres, que ens digui què té o què passa, i ho intentem de la millor manera que podem i no ens en sortim.
Bueno, hauríem de veure el cas particular, diríem, podem pensar les coses generals, diríem, les tendències on res ajuda gaire, diríem, és com anar contracorrent.
Sí.
No? Això requereix un context personal, presencial, un vincle, perquè no parles amb el primer que passa.
I fins i tot contradictori, perquè a les xarxes socials hi ha persones, diguem-ne, que exposen un cas particular gairebé íntim i senten, diguem-ne, en la majoria de casos, una certa empatia col·lectiva davant d'això, mira que ha estat valent de dir un veu alta, que tal... I, en canvi, en el rerefons resulta que hi ha moltes persones que no se senten escoltades.
Clar. És que de vegades, passem a l'exhibició, que és una altra variant de parlar molt i no dir res, exhibir coses, però això tampoc és, és compartir, ni és expressar-te, ni és connectar. És una altra cosa. A més que està molt fonamentat en la imatge. No? L'escolta està fonamentat en la paraula. I diríem que els ritmes actuals de vida, o sigui, res ajuda... O sigui, has d'anar contracorrent. Aquests pares que diuen, bueno, doncs, per exemple, no, aconseguir tenir moments del dia en què no hi hagi màquines, ni pantalles, ni... Dius, un sopar. Un sopar sense tele, un sopar sense mòbil, res, mitjoneta. Pues això ja dona... L'ocasió també promou el fet de parlar.
Escoltar demana què? Un blindatge de...
Exacte, una, ha de ser un cert acolliment, o sigui, una... o un missatge, el que ha de parlar ha de sentir que serà escoltat. De vegades, bueno, els fills, o segons quines persones, o segons quins fills, estan cansats d'intentar-ho i de no sentir-se escoltat. Per exemple, m'està passant això amb aquest nen o amb aquesta nena i tal. Tu no li facis cas, ignora'l. Clar, l'altre ho intenta fer i diu, però justament el que li passa és que no pot ignorar, perquè s'afecta. Aleshores, si els pares insisteixen en la qüestió de tu ignores, no li facis cas, el que no li estan fent cas és el que parla. O el que parla diu, per què caram, haig d'explicar res si em trobaré la mateixa resposta. Als pares els dol moltes vegades escoltar les coses que tenen a dir els fills. Quan són bones notícies, coses
no,
això, fantàstic.
Però clar, surten soles les bones notícies sempre.
Exactament, normalment surten soles. Però quan es tracta d'això d'expressar dolor, patiment, dubte, formes de malestar, bueno, de vegades els pares tenen com molta pressa a tapar-ho, a curar-ho, a calmar, però d'alguna manera no estan permetent que es desplegui aquest patiment i fer, bueno, una cosa que és molt difícil, que és acompanyar. És a dir, no substituir, no acompanyar, és a dir, és la, més, als pares els dic molt, mira, no es tracta de dir tant, sinó de preguntar més, no? I tu què has pensat fer? No? Abans de començar a dir, mira, el que tens que fer, dic, tu què saps de patis de col·legi? Quan els pares anaven al col·legi, els patis havien dinosaures corrent per allà. Ara els patis són uns altres patis, i han d'escoltar, no? El que té que, per més dolorós que sigui, perquè és la porta a poder comprendre, a poder acompanyar, a poder donar contenció, la contenció emocional. És a dir, no, de vegades els pares fan de caixa de ressonància.
Com poden respondre els pares a situacions que fins i tot a ells mateixos els supera en la capacitat de poder-hi donar resposta? Jo què sé. Per exemple, que en lloc de que hi hagi un assetjament cara a cara, l'assetjament sigui a través de xarxes, i sigui a través de mòbil, i sigui a través de WhatsApp, i els pares diguin, esclar, això no forma part de la nostra època, això no sabem com abordar una situació d'aquest tipus.
Bueno, és cert que justament tot lo d'internet permet no, fer coses amb poca responsabilitat.
Una altra dimensió, diguem-ne,
de la
capacitat de poder fer mal.
Sí, és a dir, que també tecnifiquem les guerres són el millor, d'un arc una fletxa a tirar una bomba nuclear, avancem molt en la cosa agressiva. Estem modelats per les tècniques que fem servir, que són això, que tenen molt de premura, d'immediatesa, molt suport en la imatge, poc temps per pensar o per respondre.
I, evidentment, uns pares que estan acostumats, diguem-ne, a aquesta manera d'abordar les situacions, en aquest context de tenir una certa calma, i que es trobin... amb una bomba de rellotgeria, que és missatges constants...
Bueno, o sigui, tot això, la primera qüestió és que s'ha de detectar ràpid. És a dir, uns pares que estan a prop dels seus fills i que tenen, diríem, una certa vigilància, digue-li control, digue-li seguiment de quin ús fa de les xarxes, quines coses, com ho fa servir, doncs poden intervenir a la que comenci. I aquí s'ha de... O sigui, si això ve de l'escola, pues, s'ha d'anar a l'escola, s'ha de veure què passa. Comencen a haver-hi més lleis respecte a aquesta qüestió. No, ara em deien que, o sigui, la persona que fa circular, és a dir, si tu envies una foto, sí, tens una responsabilitat.
Si ets partícip, sí, de la difusió d'allò...
Si ho fas difusió... Doncs
també
ja
tens una responsabilitat.
Efectivament.
T'ho pregunto perquè en la majoria dels casos aquesta incomunicació ve a partir de temes, d'assumptes que són especialment difícils de gestionar, quan molts nens i nenes diuen no, ens sentim que no ens escolten. Moltes de les situacions tenen a veure amb fets complexos de gestionar, o no sempre?
No, no sempre. No, jo sempre. Crec que això pot passar que en una situació puntual senti el fill que no l'escolten,
sí.
Però diríem, si el context general és d'escolta i de sentir-se escoltat, bueno, ja estan més a prop. Fixa't que al final estem parlant del mateix, no? Com fem per manegar l'agressivitat? És a dir, sigui perquè som agredits, sigui perquè tenim reaccions agressives, sigui perquè agredim. I aquí què hi ha? La societat. La societat, per exemple, l'escola, pues, l'encarna la institució, sí. L'encarnen els professors, els càrrecs, les autoritats, que han de fer valdre una certa llei i un cert ideal, no? de les persones. I aquí l'educació té molt a fer, no? El que passa és que acceptant, és a dir, quan un nen va i li diu senyoreta, és que m'està molestant, sí, m'està fent, dius, no li facis cas, se'n tornem-hi. Ja, tu ves un altre lloc i l'altre diu, no, però aquest altre nen no està responent a l'ideal. Està atacant, està tractant malament. I tu que em dius? Que miri cap a una altra banda. No anem bé. I és cert, això és una sordera, perquè bueno, costa de manegar-se amb les situacions, diríem, de conflicte. I a veure, els pobres mestres fan el que poden. Ells no són especialistes en conflictes. Són mestres. El que passa és que la conflictiva social és tal que els mestres han de fer de tot i massa. No? Per això en algun lloc posava, bueno, d'entre tantes coses que els hi cauen als mestres...
També doncs, hi ha aquesta.
Sí, i una que no sigui ocupar-se de la salut mental. El mestre no s'ha d'ocupar de la salut mental dels seus alumnes, ni dels seus companys. Sí, s'ha d'ocupar del benestar emocional, de l'estar bé, però diríem, el que porti aquest nano com a estructura psíquica o els companys, això no mouran. Aleshores, amb aquestes cartes s'ha de jugar.
Què deu passar perquè els pares demanin a les llars d'infants l'ús de la webcam per alleugerir la seva angoixa? Perquè, és clar, quan érem petits, diguem que anàvem a la llar d'infants i ja està.
Bueno, a veure, això per una banda mostra una cosa que de vegades la obviem, que és el nivell de delegació que fan uns pares quan porten un nano a una llar d'infants, ja no diguem,
sí,
i a una escola.
Hola.
S'està delegant això, el benestar d'aquell nano. Estem pressuposant que estarà ben tractat, que estarà cuidat. Però això s'ha de...
Però vull dir, fent bé de pressuposar-ho.
Sí, i per això has mirat en quina escola el portes, l'ideari de l'escola...
És a dir, quan d'alguna manera els pares necessiten una webcam per diguem-ne, alleugerir-se de la seva atenció, és que hi ha poca confiança, no?
Efectivament. No, hi ha una distorsió del que implica els processos que es fan en una llar d'infants o en un que té que veure justament en una absència de pares, que els pares no han de controlar res a dintre de la llar d'infants, ni de l'escola. Ni de l'escola.
Perquè que això suposo que no vol dir que no s'interessin.
No vol dir que no s'interessin, però
cosa,
ja diria...
Una qüestió és l'interès per com s'està desenvolupant el nen a la llar d'infants i a l'escola, que evidentment la llar d'infants i l'escola també es preocupen prou de donar a conèixer als pares com evoluciona el seu fill o la seva filla, però una altra cosa és, diguem-ne, aquest, no sé si dir, aquesta vigilància continuada.
Sí, vigilància, control, i aquí és això, és una confusió enorme, perquè els pares, o sigui, el que han de veure és com recolzen i com participen i com es vinculen i es coordinen amb els centres d'ensenyament, no pas vigilar perquè aquí vigilen, no tant els nens com els mestres. No?
A veure com ho fan, no?
Sí, sí, però és que, com dir-te això, és una relació de confiança.
Està clar.
És una relació de confiança. Si es comença des de la desconfiança, a part és que és un absurd tan gran. Què estarà? Aquella mare es tirarà tot el dia
mirant
allà i no farà res més? No, no, és un absurd, és totalment absurd. I fixa't totes les coses que està, que la llar d'infants, no és que estiguin passant, no només passen, però en la llar d'infants, sinó que es posen de manifest. És a dir, nens, tu deies que has dit, bueno, de la... Oh, bueno, has dit una cosa que... Espera, que la trobaré. Això... els retards per lo de les pantalles,
sí,
i deies,
sí,
en la forma d'establir vincles i en el menjar.
Sí.
I sobretot en l'accés a la paraula. Hi ha un... però no sé, aquí crec que
tornem,
ho posa.
Tornem al titular.
Una tercera
el titular
part.
Era: les llars d'infants detecten retards en els nens per l'abús de pantalles, el llenguatge apareix cada vegada més tard i sí, hi ha problemes per menjar i relacionar-se.
Com mengen aquells nens? Pues a casa amb la tablet d'abans. No? A la llar d'infants no hi ha tablet. Com es menja sense tablet? A veure, com dir-ho? No és un poder malèfic de les pantalles, no. que ens abdueix, o sigui, no, el que ha canviat són els vincles parentals i parentofilials. No? I d'alguna manera hi ha molta unió a un nivell, però a un altre nivell hi ha com molt poca presència d'aquests pares, presència parlant, perquè un nen que no parla és un nen que no ha estat parlat o prou parlat.
Un nen que no parla és un nen que no ha estat prou parlat.
Clar, aquest nen té més expectativa en trobar respostes en la tablet,
sí,
no, on sigui, en Google, on convingui.
O sigui, un nen que parla poc és més nen de pantalla que no...
Un nen de pantalla, sí.
Diguem-ne, així en línies generals...
Mm-hmm.
Un nen que parla molt és que al seu voltant ha viscut converses, comunicació parlada.
Sí, exacte, i que s'ha sentit escoltat,
i que
entén que...
I que, o sigui, participa a la seva manera de tot allò que passa al seu voltant.
Sí, i que ha estat estimulat pel llenguatge, és a dir, nosaltres no venim al món parlant, som això que se'n diu infants, és a dir, certs sense llenguatge. És a dir, però no és cert, o sigui, no proferim llenguatge. Però naixem, o sigui, ja quan neixes normalment ja tens un nom,
sí, sí.
Dos cognoms, ja el llenguatge ja t'està atrapant, un que diu que és mare, que és el nom.
Aleshores què? Si parlem poc, ens relacionem poc? Quan en aquesta informació es comenta hi ha problemes per menjar i relacionar-se.
Clar, que les vinculacions també es fan, diríem, a partir de la paraula, de l'intercanvi amb l'altre, que no és una màquina, no és una pantalla que jo apreto el botó i fa el que jo vull, o apreto el botó a veure què fa, que ja m'està bé. S'han de generar situacions, s'ha d'haver-hi intercanvi, ha d'haver-hi mirada, no? S'han de mirar. Una altra cosa que passa bastant sovint, nens que no miren.
Nens que no miren?
Que defugeixen la mirada.
Que defugeixen la mirada de tu a tu?
Sí. Sí,
per
sí.
Què?
Perquè això, perquè no estan molt acostumats a aquest intercanvi.
Aquesta mirada de tu, uh-huh.
Sí.
Com si fos molt invasiva o...
Com si hi hagués alguna por en aquesta...
Mirada.
Sí,
entre mi. També passa amb les persones grans, amb algunes persones, que els costa molt mirar
els
de
ulls.
Tu a tu, als ulls.
Sí. Sí, a veure, pot ser una... O sigui, en segon quin grau pot ser una característica en una persona que mira, hi ha qui mira més, qui mira
menys.
Però
en un nen...
Clar, però en un nen que s'ha de construir a base de la mirada, o la mirada té una part molt important, si no mira... en realitat, quan mira, mira com és mirat, també. No?
Mira, ja tenim dues d'allò,
Sí.
Parlem com som parlats, mirem com som mirats.
Bueno, que necessitem ser mirats i sentir-se mirats per mirar. I hi ha algú també en els temps, en els ritmes...
Ser mirat no ser observat,
No, exactament, mirat. Exactament. Aquí els pares han de confiar, per això no cal la webcam, en que seran mirats i ben mirats per als educadors. I que miraran també de facilitar els intercanvis entre els nanos I justament també apareix, o sigui, a la llar d'infants hi ha mossegades que són pitjor que una mossegada de gos. Vull dir que no és una mossegadeta.
Sí, sí, sí.
O sigui, que són mossegades. És a dir, que la cosa agressiva també apareix en la llar d'infants. I aquí, bueno, d'alguna manera es controla, es frena, no? Es propicien altres coses, es posen paraules per intentar entendre, sabent que, com dit, que no hi haurà cap any en què no vindrà algú que mossegui i algú que rebi més mossegades que d'altres, que això també és l'altra qüestió.
O sigui que en aquest cas, al cap i a la fi, les llars d'infants reben tota aquesta exposició a les pantalles que suposadament s'ha tingut a casa.
I tant. No seran per les llars d'infants que promoguin
sí,
la pantalla,
sí, sí, sí.
No? Que justament promoguin...
Per tant, nen, aquest nen o aquesta nena viu dues realitats, o pot viure dues realitats,
sí.
La de llar d'infants, que és una realitat, diguem-ne, pròpia del concepte de créixer envoltat de l'altra canalla, i el de casa, que pot ser una realitat on les pantalles siguin molt més presents en el seu dia a dia.
Sí, i per exemple, això parlant amb companyes de les llars d'infants, alguna que té psicòleg a la llar d'infants,
sí.
I treballa molt amb les mestres,
sí.
I amb els nens t'expliquen com en un any de llar d'infants un nen que venia que no, o una nena,
sí.
No? Que venia que no, això, que no parlava, que no, que, és que no, ni parlen ni esperen ser parlats. No busquen...
D'acord.
Un nen que
no en tenen necessitat, vols dir, com si no en tinguessin necessitat.
Bueno, no estan acostumats,
a
que els hi diguin, per exemple, bueno, ara farem això. I l'altre... No es dona ni per l'al·ludit. Vinga, ara, perquè ens segurem
sí, sí, sí.
En rodona,
el típic,
i l'altre se'n va a l'altra punta. Com si no anés amb ell. Com si no anés amb ell. Clar, a veure, que parlem de casos molt remarcats.
Sí, 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 ho estem precisament assenyalant en casos molt específics, però que es poden ser molt il·lustratius.
Efectivament, molt significatius, sí, sí. Aleshores, la insistència de la mestra, la recerca, l'anar implicant-lo, l'anar trobant-lo, l'anar fent coses, buscant les maneres de fer aquest acostament, doncs produeix efectes visibles i clars.
Per tant, una vegada més, els pares tenen la clau.
Sí, tenen una clau
sí,
molt important.
Tenen una clau molt important.
Una funció molt important que no és fer de gran hermano. No és aquesta la funció dels pares.
No és vigilar.
No és vigilar, no és fer una càmera. És justament és una implicació personal, emotiva, simbòlica, a tot nivell.
Acompanyar no és vigilar.
Clar, acompanyar no és vigilar.
Acompanyar no és vigilar.
No.
L'altre dels titulars, perquè així tancarem amb aquest i, com dèiem, anirem desenvolupant coses, només faltaria. Aquest titular del psicòleg clínic José Ramón Ubieto, sí. Hay adolescentes que ven pasar la vida por el móvil sin enterarse de que están en ella.
Absolutament. Sí, sí, o sigui, d'alguna manera que hi ha comunicació i que hi ha vinculació a través de les pantalles, sí. El problema és quan això passa a ser moltes hores al dia i és substitutòria, no complementària, sinó substitutòria de la vida, diríem, de la vida fora de la pantalla.
Diu, necessiten la pantalla per gaudir i estimar.
Sí.
Diu que sí, els anomenem com addictes, els assenyalem, ho diu textualment, los patologiza, el fet d'assenyalar-los tan directament, però que sense la pantalla no hi ha vida.
Bueno, per això dic que, o sigui, que ara, per exemple, jo fa anys ja que tinc que assumir que en un espai terapèutic amb un adolescent el mòbil saltarà unes quantes vegades, pel que sigui, perquè sí. T'està parlant de futbol,
a
no sé
consulta,
què.
A la consulta,
Clar, sí, perquè diu, i el Barça, però va guanyar la... A veure, espera.
Sí.
Pues mira, sí, va.
No,
i hi ha com un recolzament o ensenyar. No? Ensenya, mira la foto.
A qualsevol conversa, vols dir,
sí, sí, a qualsevol conversa.
El mòbil és un apunt per molts continguts, reflexions...
Sí, però és complementari, no? D'alguna manera complementa
sí.
El vincle i tot el que es diu
sí.
Verbalment i tot el que es transmet
sí.
En la mirada, en el gest,
sí.
En la proximitat. Aleshores, sí, el problema és quan és substitutori. I aquí els pares, i això sí que fa molts anys que venim parlant d'això i que sempre continuarem parlant,
sí.
No han de ser naïfs, no han d'anar amb el lliri a la mà I s'ha de saber això, que la tecnologia és molt llaminera, però que s'ha de controlar. Aquí sí que s'ha de controlar. Aquí el control parental...
He sentit, i d'aquí 15 dies en parlarem, però sembla també que hi ha dues postures. Una, la majoritària, dels especialistes que diuen que en determinats àmbits el mòbil s'ha de reconar, sigui l'àmbit escolar, sigui... Hi ha altres que diuen que no tenen massa clar que si arraconar, que si treure el mòbil a un adolescent, això pot ser una bona solució.
A veure, solucions...
No hi ha, perquè
a més, a veure, no és un problema. Vull dir, això no és una cosa que resoldrem. Com no sigui que eliminem el mòbil com a element. Sí. O sigui, això ho tenim. Aleshores, la qüestió és com ho regulem, quin lloc li donem, com ho socialitzem, com socialitzem el tema del mòbil.
El fet del mòbil a la vida.
Exactament, i en els espais. Jo espero i aspiro que en algun moment, d'aquí uns anys, estàs en un dinar o en un sopar i algú treu el mòbil, li puguin dir, però
per com favor, vas?
Però sí, com si això, com si fessis una guarrada a la taula, no? Tiressis un
està
rot.
Està molt gràfic, això també. Aspiro a que...
És una aspiració.
Perquè això encara no és possible, eh?
Encara no.
Encara no.
Mira, donaré una frase de Freud, que és al final d'una carta que li escriu a Einstein,
sí,
després de... Els anys 30,
caram,
justament...
Quina carta dura.
Sí.
De Freud a Einstein.
No, de Einstein, primer Einstein descriu Freud,
i Freud
li contesta a Einstein. I la qüestió era, per què la guerra? Val? I al final, Freud diu, bueno, hem de veure com contenim aquesta cosa, tenim,
sí.
I diu...
Aquesta cosa et refereixes a aquest fet de la violència, del fet destructiu, que tots trobem.
De l'odi,
sí.
No? Todo lo que promueva el desarrollo de la cultura... trabaja también contra la guerra. És a dir, que totes les formes d'unió, d'intercanvi, de paraula, perquè ja canalitzem moltes coses.
La frase és curta, però és lapidària.
Potent, eh?
Torna-la a dir.
Diu, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra.
Doncs allò que necessitem més davant d'allò que hauríem de eliminar.
En el propi bullying,
sí.
Els companys diguem, treballen a favor de la cultura. Això no ho pots fer, això no l'has de fer, no està bé, no, o sigui, aquí. Però no, hi ha valors que apareixen a refrenar aquesta cosa que també Freud ens dona la mala notícia que gaudim molt de la cosa de destruir.
Sí.
Que
tenim, ens ho passem molt bé.
Amb poc estímul ens llancem a la guerra.
Cert, té quelcom llaminer, sí. Això de destruir. Eh? Està clar que sí. Bé, ha sortit per primer cop en aquesta temporada el concepte valors. 10:45, ja hi anirem a petar més d'una ocasió també, des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig número 16. Roman, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.